migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Migdia des de la teva COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Soc el José Miguel Cruz, com sempre estic encantat de parlar amb vosaltres. Mireu, hi ha moltes coses. D'entrada, ja comença la campanya de la flor d'hivern. Què és això? Què és la campanya de la flor d'hivern? Si ens escolteu des de Lleida i esteu relacionats amb això, segurament ho tindreu directament relacionat. És la darrera varietat de pera que es cull, que és aquesta, no? Bàsicament aquesta varietat. De fet, la recol·lecció de fruita a comarques de Ponent arriba als 8 mesos i és una de les més llargues de tot l'estat. No sé si sabeu això. Bàsicament, és una de les qüestions, aquesta campanya que comença directament, no sé si ha començat ja o si no s'ha començat, està a punt de començar, aquesta campanya de collir la flor d'hivern. Però quan passen aquestes coses, sempre es posen de manifest una qüestió que és les condicions en les que treballen els temporers. Com és la situació ara mateix? Quina vida han de portar els temporers? Quin tipus de temporers ens podem trobar? Ricard Álvarez, com estàs? Benvingut.
José Miguel Cruz, bon dia.
Bon dia. Tu, home, tu tens a prop això de la flor d'hivern.
Sí, però mira, et faré una anotació. Deies que, bueno, pues a la zona de Lleida, doncs, és veritat, perquè això ve per geogràficament, doncs ho hem de saber més. Jo crec que de tot el tema alimentari, tots, independentment d'on visquis, n'hauríem de saber més. Hauríem de saber què cara m'estem menjant i d'on surt. I qui ho està cultivant, però de tot, no només de fruita o d'hortalisses, de tot. Jo crec que és una cosa que ens hauríem d'informar molt més tots plegats. Dit això, doncs sí, és una...
Ho dius perquè no coneixo el tipus de pera que es cull.
No, t'ho deia per tu perquè has donat informació molt vàlida i alguna no, jo, mira, els mesos de campanya no els tenia clars, tampoc.
Vuit mesos. I és una de les més llargues de tot Espanya. Sí, i sí, dona feina a 20.000 persones.
Déu-n'hi-do. O sigui, ja veus tu que són xifres importants, interessants.
Poca broma amb això, poca broma.
Escolta, d'alimentació em vas veure molta allà a la Jonquera.
Oh, moltíssima. Moltíssima. Vam fer un bonquer, tot això,
I vaig estar fa poc, però no havia l'ampliació feta. I ahir et vaig escoltar i dic, mira, ja haurem de fer un viatge perquè veig que està inaugurat.
Doncs fliparàs.
Dit això, José Miguel Cruz, la campanya de la fruita, doncs, saps què passa? Que és un treball tan temporal, d'aquí surt el tema dels temporers, que hi ha necessitats de persones que vinguin a ajudar a recolectar, però de molt poca durada. Depèn de la varietat, doncs estem parlant de setmanes o de mesos, de molt pocs mesos. Quan tens tanta necessitat de tant personal en un període tan curt de temps, doncs has de recórrer al que hi ha. És curiós perquè en un país on la taxa d'atur és tan alta, doncs un pot pensar que s'hauria de poder normalitzar o cobrir tota la demanda amb gent a l'atur, però no és el cas. Els de casa veu que no ens agrada això d'anar a collir fruita. Llavors, la major part de pageses i pagesos, o les empreses, el que recorren doncs, és a gent que ve de fora, immigrants. En molts casos, et he de dir que venen sempre els mateixos, ja els coneixen, i són persones que ja tenen la seva ruta al cap de tot, de pràcticament tot l'any. És a dir, estan 2 mesos a Lleida, després se'n van cap a la zona de Llevant, després igual se'n van cap a Jaén, i després acaben tornant a Lleida, perquè, com bé dius, són 8 mesos i acaben trobant
més feina, lloc per treballar. Sí, hi ha més feina, sí.
Però, clar, quan hi ha tant moviment de personal i tantes contractacions de curta durada, al final també s'ha de recórrer doncs, empreses de treball temporal, i aquí és on crec que ve el problema, perquè d'inspeccions n'hi ha moltíssimes al llarg de tot l'estiu, de tota la campanya, els pagesos i pageses estan controladíssims, però és veritat que se segueixen donant casos on, escolta, o no se'ls pague, o se'ls pague malament, o no se'ls dona el mínim per viure, com és allotjament, menjar, etc. Clar, quan passen aquests casos és el que inunda els mitjans de comunicació i sembla que passa tot arreu, però són els mínims. Però passa. però passa, eh? Parlaves de 20.000, entre 20 i 35.000 temporers treballen cada any a aquestes zones, eh? I 20.000 a Lleida, per exemple, i 35.000 a la zona d'Aragó, que la tenim a tocar. I es detecten molts problemes amb treballadors que provenen d'empreses de treball temporal on acaben recalant a llocs on, escolta, vens aquí, jo et pago tant l'hora i espavil. I, en canvi, la llei diu que si tu contractes un treballador o treballadora, li has de proporcionar com a mínim allotjament. I en alguns casos això no es compleix, i al segle XXI jo crec que això ho hauríem d'erradicar per sempre.
Doncs mira, precisament parlarem amb un d'aquests treballadors temporers que està treballant a través, a més, d'un ETT, bàsicament, i que ha estat a la temporada de Lleida, que encara no ha acabat, marxa a Toledo i després tornarà cap a Lleida. Es diu Florín, el tenim al telèfon. Florín, buenos días, bienvenido.
Buen día, señor, buenos días.
Buenos días, buen día. Bueno, tú has estado en Lleida trabajando como temporero, ¿es así?
Sí.
¿Qué tal ha ido la cosa?
La cosa está buena. Y la pabellón, y asistenta, trabajadores y toda esa gente.
¿Qué tal? Porque ha habido muchas noticias relacionadas con las condiciones en las que podíais vivir los temporeros. ¿Cuál ha sido tu caso? ¿Has vivido bien? ¿Has estado bien alojado en condiciones buenas?
Casi, vale. Me he sentado, ¿sabes? Te trae comida, cama. Ajá. Todo está bien.
Y ahora te vas a trabajar a otro lado. ¿Te ofrecen alojamiento cuando habitualmente?
Sí, yo ahora estoy en Segovia, trabajo sí. La planta. Ajá. De dos días.
¿Y te ofrecen alojamiento o te lo tienes que buscar tú?
No, aquí en Segovia tiene vivienda.
Ajá. O sea, pero esto del alojamiento va según en la ciudad que trabajas. Por ejemplo, ¿en Lleida te ofrecían alojamiento o no?
Depende. Yo trabajo en Lleida con ETT, ¿sabes?
Sí, de acuerdo.
Y ETT no te trae nada.
Claro, no te trae alojamiento. Entonces, en ese caso, cuando no tienes alojamiento, ¿cómo lo solucionas?
Yo me siento alguno, amigo, donde puedo.
O sea, te buscas la vida como puedes, ¿no?
Sí, claro.
¿Y el trato qué tal? ¿Bien?
¿Cómo?
El trato, ¿cómo te tratan?
Está bien. Depende, ¿sabes? Cuando tengo dinero, yo me puedo alquiler un piso, vale, una habitación, ¿no? un piso vale más de 500 euros.
Claro.
Y así, para una habitación, pagas 200, 250, depende de condición que te trae.
¿Tú, Florín, de dónde eres?
De Rumanía.
De Rumanía. ¿Y durante cuánto tiempo vas a estar ahora en Segovia, por ejemplo?
Cerca de dos meses.
Dos meses. ¿Y cuando acabes aquí en Segovia, ya sabes dónde vas a ir?
Me vuelve para encontrar otro sitio de trabajar en Lleida.
En Lleida. O sea, que esto va por es Lleida, Segovia. ¿Cómo te enteras del lugar donde necesitan este tipo de trabajadores? ¿Cómo lo sabes? ¿Quién te lo dice? Mira, en Lleida tenemos trabajo, ¿a través de la ETT también?
Sí, la ETT. Siempre que no te trae habitación, ¿sabes?
De acuerdo.
El ETT.
De acuerdo.
Y mejor me marcho en otro pueblo, como soy ahora en Segovia, para que no pago para alquiler.
De acuerdo, o sea, claro, las condiciones mejoran en este caso.
Sí.
¿Tú sabes si tus compañeros a veces se han quejado mucho? Ostras, es que es difícil porque el alojamiento, no hay alojamiento, las condiciones son demasiado duras. ¿Son duras las condiciones?
Cuando te alquiler, aquí en Segovia necesitamos cuatro agentes dentro de una habitación, ¿sabes?
Ya.
Siempre, solo que no pagamos, no pagamos para alquiler.
O sea, después de Segovia te vuelves a Lleida a trabajar ya también como temporero
en
Lleida.
Sí. Casi de diciembre me vuelve. Me encuentro un sitio donde me puedo descansar.
De acuerdo.
Después me encuentro con el ETT.
De acuerdo.
Un sitio de trabajar.
O sea, después de Lleida entonces ya descansarás.
Sí.
Durante un tiempo y luego vuelves de nuevo a la carga.
No, me encarga siempre. Depende que no, y empresa ETT, temporera, no tiene todo tiempo de trabajar, ¿sabes?
De acuerdo. O sea, a través la ETT te va colocando, te va ofreciendo lugares donde trabajar.
¿Aquí?
Bueno, en todas partes, en Lleida, en Segovia, en toda España, ¿no?
Sí.
De acuerdo.
¿Dónde me encuentro para alquiler?
Oye, Florín, ¿y por qué decidiste venir desde Rumanía a trabajar aquí de temporero?
Para que en Rumanía un trabajador gana casi 500, 600 euros al mes. Y comida, vivienda, a gas, la electricidad, vale más caro como aquí en España.
Ajá.
¿Sabes? Y hay mucha diferencia.
Y aquí se cobra más, claro.
La comida,
¿sí?,
vale con una pan, diga, ¿no? Vale 40 céntimos, 50 céntimos, y en Rumanía también.
Ajá.
Siempre que aquí ganas 1.400, 1.500, así, y en Rumanía 600 euros, ¿sabes?
Entiendo.
Tengo un niño que le falta dinero para estudiar, para...
Ajá. ¿Sabes? Sí, sí.
Y entonces, como yo trabajo aquí,
ajá,
me ayudo mi familia.
De acuerdo.
Como os he dicho, no trabajo solo para mí.
O sea, decidiste venir aquí pues por las condiciones económicas, básicamente, y por todo esto que me estás explicando.
Sí, claro.
Bueno, Florín, oye, muchísimas gracias por atendernos y responder nuestras preguntas, y que vaya todo muy bien.
Vale, hasta luego, señor.
Hasta luego, Florín, gracias.
Hasta luego.
Doncs ja veieu, és unes necessitats econòmiques, i venen cap allà, i ens explicava les seves condicions al Florín temporer, que ara, des de Segovia, d'aquí res, tornarà, havia dit Toledo, no era Segovia, bé, tornarà cap aquí, cap a Catalunya, cap a Lleida, en aquest cas. Mireu, si posem un calendari de recollir, a mi sempre m'ha cridat l'atenció, quan es recullen les fruites? Perquè cada fruita té el seu què. Sembla tonteria tot això que explicaré, però a finals de maig... es van començar a collir les primeres varietats d'albercocs. Estem parlant a finals de maig. Primer, habitualment, comencen amb la fruita 2 i després la de llavors, en aquest cas. La d'albercoc seria 2, en aquest cas. Després segueixen les nectarines, els paraguaians i els préssecs. I després, al juliol, es comença amb la pera blanquilla. I a partir de l'agost, doncs, les varietats de, com la poma gala, la pera conferes... I al setembre, el mes passat, va predominar la poma gala, i a partir de l'octubre, a partir d'aquest mes, s'acaben les darreres varietats fins que finalitza la campanya abans del novembre. És a dir, que ens queden una mica més de 15 dies de campanya. Força curiós tot això. I és veritat el que deia abans el Ricard, que a vegades no som conscients d'on ve, com es fa i d'on ve tot el menjar que ens cruspim. Això és ben cert. Bé, de seguida en parlarem de menjar, precisament. Ara que parlem de menjar, parlarem de menjar, i de menjar casolà, en aquest cas, perquè estic desitjant quin plat ens tenen preparats avui la Conca. I després actualitzarem la informació de serveis. Tot això aquí, a Migdia COPE, a Catalunya i Andorra.
Escuchas Mediodía COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Me voy pa'l campo, que sé yo...
Con Al Campo sales ganando, porque tienes el pulpo crudo 2 a 3 kilos a 12,95 euros el kilo. Hasta el 13 de octubre en Península y Baleares. Para tenerlo todo al mejor precio, no tienes que irte muy lejos. Al Campo, sales ganando.
Eléctrico. Híbrido enchufable.
Eléctrico.
Híbrido enchufable.
Híbrido enchufable.
Eléctrico.
Venga, eléctrico e híbrido enchufable.
Muy bien, tipo directo. Si te cambias a Línea Directa con tu coche eléctrico o híbrido enchufable, te bajamos el precio de tu seguro.
Sí o sí.
Llama.
O ven directo.
Llama.
O ven directo.
Llama.
Venga, déjalo ya, que se acaba la cuña.
Ok. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Hola, Carlos. ¿Conoces un buen programa de contabilidad?
Claro, Isabel. El mejor. El programa de Mi Conta de Monitor Informática. Amortiza de forma automática, importa de bancos, escáner y ficheros Excel. Contempla toda la fiscalidad y atendidos por el mejor servicio técnico del mercado.
Y esto será carísimo.
¿Qué va? Solo 56 euros al mes. Entra en monitorinformatica.com.
¡Atención, oyente!
¡Por fin ya está aquí!
Vuelve la Feria del Coche de Ocasión en Ocasión Plus.
La única feria en la que todos los coches tienen descuentos de hasta el 30%.
Solo hasta el 20 de octubre.
¡Acelera! ¡Las mejores ofertas vuelan!
Ocasión Plus. Ahora más cerca que nunca. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com.
Últimos días de la feria del bebé en El Corte Inglés. Hasta el 13 de octubre, 15% de regalo en marcas de bebé en puericultura, carrocería, textil hogar, para farmacia y juguetes. Con el mejor asesoramiento personalizado, con charlas en nuestras tiendas y sorteos diarios. Aprovecha los últimos días de la feria del bebé. Solo hasta el 13 de octubre. Consulta condiciones en nuestras tiendas y web.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Va, parlem de menjar sa. Parlem de menjar sa. I saps el millor de tot quan no t'ho fan? Quan no t'ho fan. És a dir, quan no ho fas tu, sinó que t'ho fan. La Conca, a més, ho fa molt bé, això. Fa uns plats magnífics, soc testimoni, i directe, a més de tot això, eh? Tenim l'Elvira Pérez, de la Conca 1932, al Mercat de Galbany. Elvira, com estàs? Bon dia, benvinguda.
Bon dia, Cruz.
Va, parlem avui de menjar un altre cop. Avui de què en parlem, de menjar, que teniu aquí a la Conca?
Bueno, l'altre dia vam parlar de bolets, principalment.
Sí.
Llavors, jo avui voldria incidir bastant en el que són les verdures ara de temporada. Mm. Per exemple, nosaltres de coliflor, ara hem tret un plat nou de coliflor, que són bunyols de coliflor.
Sí.
Estan boníssims.
Bunyols de coliflor.
Bunyols de coliflor, sí. Saps que dies enrere t'havia parlat de la coliflor beixamel?
Sí, sí, sí.
Bueno, això fa molts anys que ho fem. Però l'altre dia vam pensar, ostres, i per què no fem bunyols de coliflor? I la veritat és que estan tenint molt d'èxit i estan boníssims.
És a dir, sou nou, estreneu els bunyols de coliflor.
Perdona?
Estreneu els bunyols de coliflor.
Sí, sí, sí.
Molt bé, molt bé.
Els han de provar. I després el que també hem començat a fer és truita de coliflor.
Oh, que bona.
O sigui, nosaltres, per exemple, durant tot l'any tenim doncs, truita de patata amb albergínia, truita de carbassó, truita de patata i ceba, depèn la temporada, llavors tenim també d'espinacs... Bueno, doncs ara és el moment de prendre la truita de coliflor. Igual que també és el moment de prendre la truita de moniato.
Ahà. Clar, és època d'aquest tipus de verdures. Escolta'm, i, és a dir, si jo vull un plat determinat, us ho puc encarregar?
Sí, clar. Tu ens truques el dia abans,
sí.
Llavors ens dius, aviam, què teniu de primers o què teniu de segons? Llavors, doncs, bueno, ho parlem i llavors doncs, la clienta o el client ens encarrega.
Ahà, per... Vale, sí, sí, sí.
El més fàcil és, aviam, si volen coses que surten del corrent que fem, necessitarem a lo millor dos dies. Però si entra dintre del que estem fent nosaltres a diari, el dia abans o a primera hora... per portar-los al migdia, doncs no hi ha cap problema.
D'acord. Llavors, el telèfon és el 93-209-1963. És el telèfon de la Conca 1932. 93-209-1963. I parleu i encarregueu. I el porteu a més, no?
Ho portem a casa. Ho portem a casa, a l'oficina, allà on t'ho vulguin. On els sigui més còmode.
De totes maneres, tu totes les receptes sí. Les has d'apuntar, eh? Que quedin allà en un llibre. Això segur, eh?
Jo guardo totes les receptes. Perquè,
sí.
Imagina't, tinc receptes de la meva mare, tinc receptes de la meva àvia. La meva àvia, per exemple, ella feia una compota de Nadal boníssima. És la que venem ara, actualment, per Nadal. La compota de fruits secs és recepta de la meva àvia.
Ja sabeu que és el menjar de proximitat, sa casolà. Ja esteu escoltant les receptes que utilitza la Conca 1932. El telèfon per preguntar per el menjar pots allà directament, a la Conca 1932, al Mercat de Galbany, això per començar. També t'ho porten a casa. I el telèfon, 93-209-1963. 93-209-1963. I a la web també trobareu tota la informació. Elvira, com sempre, fins la propera. Una abraçada molt gran.
Igualment, una abraçada.
Menjar a casa. És una bona hora per menjar aquesta, eh? I si te'l porten de la Conca, ni te cuento, ja. És un luxe, tot això. És magnífic. Bé, estem a punt d'arribar a dos quarts. De seguida actualitzarem la informació de serveis. Bàsicament, el temps... té un punt d'inestabilitat i que no tenen gaire clar on acabarà descarregant. Perquè sí que hi haurà pluja, no a totes les comarques, no forta, no hi ha cap alerta, algun plugim fins i tot, però fins i tot sabeu d'aquestes alertes que diuen, bueno, va caer, caer. Va caer, que no sabemos exactamente d'on sí caurà, però no s'acaba de ver el què. I a més, amb ratxes de vent. Però no només això, sinó que també després de parlar dins de serveis, del temps, del trànsit, dels esports, parlarem també del que ha passat aquesta matinada a Catalunya. I que tothom està parlant, perquè és que darrerament comença a ser un vici, i em refereixo a l'aurora boreal, que s'ha pogut veure des de diversos indrets de Catalunya. De fet, ja el maig passat ja es va produir un fenomen d'aquestes característiques. I clar, quan torna a passar, dius, massa freqüència, no? Estem molt a baix, massa a prop possiblement de l'equador, doncs, per veure una aurora boreal. Per què passen? I sobretot, ja no només per què passen, per veure per què passen, que són explosions solars, bàsicament, sinó per què es veuen tan a baix? Té res a veure amb el canvi climàtic? És una qüestió de què? Com ens afecta, sobretot, els aparells electrònics? Doncs en parlarem amb el Parc Astronòmic del Montsec perquè ens facin 5 cèntims. Parlem amb el senyor Salvador Ribas, que d'això en sap, i molt, d'això i de moltes altres coses. Ara, de seguida, arribem a les 2 i actualitzem informació de serveis aquí a migdia, COPE, a Catalunya i Andorra.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 900-102-103 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
900-102-103. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
¿Necesitas comprar o llogar una cadira de rodes? Gracare. 93-568-5733. Som especialistes en cadires manuals, elèctriques, plegables, caminadors i scooters. A Gracare també trobaràs llits articulats, grues i altres productes per la gent gran. Acceptem receptes de CatSalut i mútues. Ens trobaràs a Barcelona, carrer Entença 165, ara també a Rosselló 157, just davant Metro Hospital Clínic, i a Terrassa, carrer Jaguar 64. Informa't al 93-568-5733.
Oye, Siri, apunta a llamar a María por su cumple.
Claro, ir a ver a María por su cumple con Vueling. Apuntado.
Entonces, en lugar de felicitar a mamá, mejor apuntamos volar a casa con Vueling.
Exacto. Aprende rápido.
Este otoño escapa de la rutina con Vueling a más de 80 destinos al mejor precio. Consulta las condiciones en Vueling.com o en nuestra app.
Lores Metal, la mejor alternativa en carpintería de aluminio, tanto para particulares como para promotores, arquitectos, diseñadores, comunidades y empresas. En Lores Metal disponemos de todos los complementos necesarios para sus puertas, ventanas, automatismos, persianas, domótica, mallorquinas, toldos, mosquiteras, para hacer de nuestro trabajo la mejor opción a elegir. También reparaciones y mantenimiento.
93-373-3317. 93-373-3317 o loresmetal.com.
COPE Catalunya i Andorra. Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Senyals horàries de 1:15 del migdia. Som la teva COPE més propera. Migdia, COPE a Catalunya i Andorra. Soc el José Miguel Cruz i encantadíssims de fer una previsió de la meteo que ens espera de cara avui i possiblement de cara al cap de setmana. Mireu, no està la cosa clara. No està la cosa clara. De fet, fins al aquest vespre s'esperen alguns ruixats dispersos al nord del litoral i prelitoral central. Bé, seran 4 gotes, bàsicament, d'intensitat feble, que es diu. 4 gotes, popularment parlant, 4 gotes. I s'acumularan quantitats de precipitació minces o localment poc abundants. És a dir, que ens faran la guitza 4 gotes a la costa central, bàsicament. A la resta, sol i núvols. És a dir, no tindrem un cel clar, sinó que els núvols aniran rondinant, però no s'esperen pluges més enllà del lloc que he comentat. De fet, les temperatures màximes quedarà lleugerament més baixa, ja hem notat certa fresqueta aquest matí, tot i que de forma local poden resistir-se descensos més moderats. És a dir, en funció del lloc on esteu, la temperatura baixarà de forma clara. És a dir, de forma genèrica, la temperatura baixarà. Més o menys, aquesta tendència és la que trobarem de cara al cap de setmana. Núvols, no fanet, núvols i plogims. En aquest cas, per demà dissabte al matí, esperem els plogims probables de cara a la costa central, però també a terres de l'Ebre, i no es descarten a Ponent. Núvol, les temperatures, tres quarts del mateix, no remuntaran, possiblement algun grau, però poca cosa més, eh? I per la tarda, tres quarts, és que la fotografia és aquesta. És un cel, un temps embrutit, amb possibilitat de pluja feble, perquè per la tarda aquestes pluges del dissabte es traslladaran cap a la Catalunya central i Costa Daurada. Sol, pluges, insisteixo, de poca importància. La cosa canvia el diumenge. El diumenge ja esperem un dia, un matí assolellat, amb sol, tant pel matí com per la tarda, amb unes temperatures que seran més baixes en general. Aquesta és la fotografia, un temps que embrutit fins al diumenge. Bàsicament és això. I com tenim la situació a la xarxa viària catalana? Preguntem al Servei Català de Trànsit. Roger Serra, bon migdia, benvingut.
Què tal? Bon migdia, moltes gràcies. A aquesta hora volem comentar, bàsicament, un parell d'incidències. Per una banda, l'autopista AP7, fa estoneta, hi ha hagut un accident. Estan acabant de retirar el vehicle accidentat a la zona del Parelló, a prop de la demarcació de Tarragona. Doncs veiem un carril tallat en direcció sud i aturades destacades d'uns 6 quilòmetres entre l'Ametlla de Mar i el Parelló. Això passa a l'autopista AP7, en sentit sud. Com et deia, estan acabant de retirar un vehicle accidentat. I a prop de Barcelona, a l'extrem sud, val la pena repassar un vehicle avariat a l'autovia A2, tram de Sant Feliu de Llobregat. Parlem d'un carril tallat en sentit Martorell, això vol dir sortint de Barcelona, i parlem també d'aturades en aquest punt, uns 3 quilòmetres entre Sant Joan d'Espí i Sant Feliu de Llobregat. Això, com et deia, autovia A2, sortint de Barcelona a causa d'aquest vehicle avariat. Aquestes serien sobretot les incidències més importants ara mateix en aquesta xarxa viària catalana.
Roger, moltes gràcies, bona tarda i bon cap de setmana.
Bon cap de setmana, a reveure.
Parlem d'esports, titulars d'esports. José Luis Gil, benvingut.
Què tal, José Miguel? M'alegro de veure't, eh? Tan bon estat de salut.
Sempre. Sí, sí, sí. Tu també llueixes...
Tens cara de divendres, avui, eh?
I tant. Sí, sí. És que avui, efectivament, és divendres. I Araujo, no sé si...
Això sí que està clar, eh? Lo del temps possiblement no estigui tan clar, però avui està clar que és divendres.
Això segur. Araujo vol tornar ja quan abans possible, no?
Escolti, és que hi ha un central al Barça que es diu Ronald Araujo, que és uruguaià, que es va lesionar abans que comencés la temporada.
I que els joves ens ho han fet no oblidar, però sí, no trobar-ho tant a faltar.
Quedar-se en un segon pla és una cosa de... Sol i núvols. Doncs això, Araujo és protagonista avui perquè ha parlat pels mitjans del Futbol Club Barcelona, per Barça One, i escolti, respecte a la seva recuperació i respecte a les seves ganes de tornar, gairebé millor que parli ell que no pas que li comenti jo la jugada.
Ahora bien, la verdad que bien, voy progresando muy bien y eso me deja feliz. La verdad que no ha sido un tiempo fácil, pero he aprendido muchísimo a nivel físico y sobre todo a nivel mental. En el club están sorprendidos por cómo voy y nada, voy a volver como un toro.
No ha dit la ganaderia, però ha dit que tornarà, vaja, amb tots els pronunciamientos, eh?
És de bona pell.
Ja, sí.
És de bona pell.
És un bon Jan, eh? Però bueno, hi haurà competència, eh? Cubarsí, Íñigo...
Millor.
Tenim Christensen, que està una mica en l'aire, eh?
Ni me'n recordava.
Tampoc se'n recordava de Christensen.
No,
i escolti, si cal tapar un strip, doncs Koundé pot deixar el lateral i anar a jugar de central, eh? Tot això mentre avui a Sports Cope posarem la mirada en els polonesos del Barça. Parlarem amb Víctor Sánchez Lladó, que ha estat membre del cos tècnic de la selecció de Polònia, per parlar de Chesney i parlar de Robert Lewandowski, eh? Els dos polonesos que hi ha a la plantilla del Barça. Un Barça que, com d'altres equips, miren cap a la jornada FIFA. Pel que fa al Barça, ple de minuts ahir per Koundé i Rafinha, a l'Israel França i al Xile Brasil. Avui tenim, en clau blanquiblava, un República Txeca Albània, és a dir, Kumbula contra Kral, I pel que fa al Girona, ple de minuts de Yangel aquesta passada matinada i minuts des de la banqueta per Asprilla en els partits de Venezuela i de Colòmbia. Bueno, lo de Venezuela davant d'Argentina va ser un partit molt passat per aigua, eh? Aquí sí que...
Aquí
sí que
plovia, no?
El temps estava embrutit del
aquí
tot.
Aquí no, perquè... no eren plogims, no?
No eren plogims, eren plujots, eh?
Plujots.
Si se'm permet la...
A bots i barrals. Palabro,
eh? Sí, 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 a bots i barrals, perquè la pilota gairebé no anava. A més futbol, en clau de futbol femení, tenim derbi al Johan. Aquesta jornada, la Lliga Femenina, tenim Barça Espanyol. Aprofitem l'ocasió perquè passi pels micròfons d'Esports Cope Carol Marín, la capitana del conjunt blanc i blau, que aquesta temporada, recordem, ostenta la màxima categoria del futbol espanyol femení. I en plena poliesportiva, doncs, tenim un Barça-Alba de Berlín aquest vespre a l'Eurolliga de bàsquet. Tenim ahir una victòria del Barça d'handbol davant l'Alborg. I tenim el començament de la Lliga de Futbol Sala amb molts lesionats. A la infermeria, pel que fa al Futbol Club Barcelona, Sergio Lozano, Catela, Adolfo, Pito, o sigui que...
Carai, quina llista, ja.
Han tornat tots lesionats, sí, sí, del Mundial. O sigui que problemes pel Barça de futbol sala de cara a aquest campionat domèstic. Partits que, recordem, en funció del lloc i la on es disputin, tindran una temperatura o una altra.
José Lucín, moltes gràcies, sí, i bon cap de setmana.
Bon cap de setmana, senyor.
Quan pots dir minuts de les 3 de la tarda, actualitzarem aquests titulars i d'altres Esports Cope amb el Joan Batllori. Per cert, José Luis, una pregunta.
No sé,
aquesta nit no sé si estaves molt despert, però has vist l'aurora boreal o no?
Per
si...
No.
L'has vist, no? No, jo tampoc, eh? Diria per si sonava la flauta.
En el séptimo cielo no, lo siguiente.
Vale, d'acord, sí, tres quarts del mateix. Doncs mira, de seguida parlarem de l'aurora boreal. I és era per si sonava la flauta, perquè igual José Luis, com sempre, està muy de nocturnidad y controlando las cosas.
A veure coses que són d'aurora boreal.
Per això dic
però igual... Però van molt vinculades al bar i aquestes històries.
Ah, vale.
No són meteorològics.
D'acord, igual sonava la flauta en aquest cas. Doncs de seguida, atenció, perquè parlarem de les aurores boreals. Són normals tantes aurores boreals visibles des de Catalunya? De seguida parlem aquí a migdia, Cope, a Catalunya i Andorra.
En X, @cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
¿Puede haber algún tipo de relación entre el uso que se hace de las redes sociales y la salud de tu corazón?
Esta hiperconectividad que tenemos no nos recaban en tranquilidad y cese de estrés, nos recaban en mayor estrés, en ego.
¿Interesante?
Ya Tertulia, buenos días.
Buenos días. No todo el mundo tiene la gran suerte de nacer en una familia adinerada.
En Herrera, en COPE, siempre hay algo nuevo que descubrir.
David Meca, buenos días.
Muy buenos días.
El reto que hiciste de Jave a San Antonio, que creo que fueron 27 horas nadando.
Nadar de noche, la vomitera que te entra. Porque no tienes un punto de referencia, no ves nada.
No te pierdas Herrera en COPE.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
La ayuda del Domus nos ayuda a nosotros a podernos plantear hacer cosas a medio y largo plazo. Si no hay nada, al final estás tú con tus manos y dices, bueno, yo haré lo que pueda, pero va a ser muy poco, claro.
Juan Ángel es misionero en Timor Oriental. Este 20 de octubre es el Domum. Tú también puedes sumarte a la misión de la Iglesia. Colabore en domum.es.
Entre la muerte y la esclavitud, eligió ser esclava hasta que compraran su libertad.
Será vendida en subasta al mejor postor.
La pena es que tardará tanto tiempo en encontrarte.
Los Inconquistables.
¡Cuidado, Chris!
Vuelve la mejor tertulia cinematográfica de la mano de Juan y Gel. El viernes a las 10 de la noche, Classics en 13.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Aquesta passada nit, a partir de les 9, bàsicament, a pobles i ciutats de l'àmbit metropolità, de la Catalunya central o del sud de Catalunya, han fet públiques fotografies que mostraven un fenomen astronòmic que és molt poc habitual en aquestes latituds nostres. És un fenomen causat per una tempesta geomagnètica del Sol, que es diu aurora boreal. Clar, això al nord, a Noruega, a Finlàndia, aquestes zones, doncs, és una qüestió habitual, fins i tot normal. Aquí, no. Per què està passant? Perquè el darrer va ser el mes de maig. Per què està passant això? És una qüestió de canvi climàtic? Ho veig alguna qüestió en concret? És perjudicial per alguna qüestió? En parlem amb el senyor Salvador Ribas, que és director del Parc Astronòmic del Montsec, per fer 5 cèntims. Salvador, bon dia, benvingut.
Hola, bon dia.
Com que es veuen darrerament tantes aurores boreals a Catalunya?
Bé, de fet, estem en un moment doncs, de màxima activitat solar. El Sol, la nostra estrella, ens hem d'imaginar com una bola de gas en estat de plasma, que es diu, amb uns camps magnètics molt forts, i passen uns procediments molt energètics que tenen un cicle de 11 anys. I cada 11 anys tenim un màxim d'activitat solar, com deia, en el qual veiem més taques en el Sol i es produeixen més fenòmens, podríem dir, eruptius, explosius, com li vulguem dir, com són les ejeccions de massa coronal, o CMEs, que ens hem d'imaginar com si del Sol se sortís material despedit amb molta força i molt de manera molt sobtada, d'una manera que aparenta ser com una mena d'explosió, i aquest material doncs, és el que pot viatjar pel medi interplanetari i arribar fins a nosaltres. Això pot passar, podríem dir, qualsevol dia de l'any, en qualsevol moment, però quan estem als màxims d'activitat solar, en aquest cicle de 11 anys, com que el Sol està molt més actiu, això passa més freqüentment i amb major intensitat. Per tant, estem en el moment òptim, màxim d'activitat solar, per produir aquest fenomen. No té res a veure en temes de canvi climàtic, és el clima del Sol, podríem dir, que té aquesta oscil·lació de 11 anys. Aquestes partícules que surten del Sol, quan arriben a la Terra, és els que poden produir els fenòmens com el que hem vist aquesta nit, fenòmens de tipus aurora.
Salvador, i això és com quan veiem les estels fugaces, la pluja d'estels i això, que dura uns quants dies. Hi ha un dia que és un màxim, però abans i després també podem veure alguna, no? O sigui, hi ha una franja, no? Això passa igual? És a dir, si l'hem vist aquesta nit, demà la podrem tornar a veure o només és una nit en concret?
Malauradament, no és com la pluja d'estels que tenim. Podem saber doncs, quines nits són i tenim un rang aquí. No només no tenim una nit, moltes vegades tenim menys que una nit, tenim unes poques hores quan es produeix aquest fenomen. Per exemple, el del mes de maig que comentàvem va ser molt, molt intens, el mes de maig passat, que va ser el que va despertar una miqueta aquesta nova màxim d'activitat solar i que va despertar l'interès per les aurores al nostre territori, doncs va durar moltes hores, perquè va arrencar a un capvespre hora d'aquí i va durar fins mitja tarda del dia següent, per tant va ser visible pràcticament a tot el planeta, allò on es anava fent fosc. En aquest cas, doncs, hem de veure com evoluciona les properes hores, però ja està baixant d'intensitat, en la qual semblaria que no duraria tantes hores com l'altra vegada, i sembla poc probable que la nit següent ho puguem veure. El mateix va succeir fa encara no una setmana, el cap de setmana passat, que va haver-hi una altra erupció d'aquestes característiques, però en aquest cas l'arribada es va produir en el moment que era de nit als Estats Units, al continent americà, i llavors dic els anells perquè és on tenim doncs, més imatges d'aquells dies i es van observar, per exemple, llocs com Arizona o a Texas, a latituds 30, o sigui, latituds molt més baixes que la nostra, però va estar concentrat només unes poques hores i no ens va arribar a poder ser visible per nosaltres quan es produïa aquí de dia i no vam tenir sort. És a dir, que no tenim ni una nit sencera, diguem-ne, sinó que tenim unes poques hores del fenomen. No? Llavors, tenim molts paràmetres, molta sort per poder-ho enxampar. Diguem.
Llavors, entenc, Salvador, que no és previsible, que això no es pot dir, mira, demà possiblement tindrem una aurora boreal. Això no acaba de ser previsible.
Això és a mitges, com diguéssim. Nosaltres no podem saber, a priori, quan es produirà una erupció, una ejecció de massa coronal al Sol. El que sí que podem saber és que quan s'està produint, segons si està mirant cap a nosaltres o no, i segons la intensitat que es pot mesurar amb els satèl·lits d'aquell moment explosiu, podríem dir, es pot estimar el que trigaran a arribar, si trigarà entre 24 o 48 hores a arribar, i quina és la probabilitat de produir aurores a latituds anòmales, a latituds no habituals. De manera, nosaltres ahir sabíem que hi havia moltes possibilitats de tenir aurora, però no en teníem pas la certesa, perquè havíem vist que el dia 9 havia produït, ara fa quasi 48 hores, havia produït una erupció que apuntava cap a nosaltres, apuntava en la direcció de la Terra, que era molt energètica i que calia anar seguint. Les previsions indicaven que seria així, però no tens una certesa perquè, evidentment, doncs, el comportament d'aquest material és molt complex, però aquest cop doncs, sí que han encertat. De fet, s'ha encertat molt a l'hora que començava, perquè va ser el moment que preveien començar, que era cap a les 8 del vespre a nostres, quan realment va començar l'activitat, i aquest mateix model indica que avui cap a la tarda hora nostra hauria d'anar decaient progressivament i sembla que aquesta nit nosaltres ja no tindríem possibilitats, hauríem d'anar a latituds més al nord per poder seguir gaudint de l'espectacle.
Però, i ja per acabar, Salvador, això no afecta aparells electrònics i tot això, no?
Sí, afecta. Hem de pensar que aquestes partícules que arriben del Sol són partícules carregades elèctricament, moltes d'elles, i que s'escolen pels pols, i quan són moltes, no només pels pols, sinó que entren per diversos punts del planeta i poden afectar les comunicacions. Els satèl·lits, per suposat, que estan fora de l'atmosfera, però també dintre de la Terra. Ahir mateix circulava un mapa de la mesura del camp elèctric a la superfície de la Terra i sota l'atmosfera al continent americà. I es veien doncs, com hi havia un increment respecte als valors normals degut a que hi havia una major arribada de partícules. Això pot afectar les comunicacions, pot afectar alguna mena de sistemes electrònics, si bé és cert que cada cop en sabem més per poder protegir els aparells i no passarà com fa diversos segles que va haver-hi la caiguda de tot el telègraf als Estats Units en un fenomen d'aquest tipus, perquè doncs, evidentment doncs, allò no se sabia com respondre i ara es pot respondre una miqueta millor i mitigar doncs, els efectes, però poden haver-hi efectes i de fet hi ha comunicacions de ràdio que es veuen afectades en el moment doncs, que sorgeixen aquestes erupcions i no hi ha res per evitar, però simplement es tallen les comunicacions en certes freqüències de ràdio quan es produeixen aquests fenòmens.
Doncs senyor Salvador Ribas, director del Parc Astronòmic del Montsec, escolta'm, gràcies per aquesta xerrada i aquestes explicacions que ens has donat, molt amable.
Gràcies a vosaltres.
Tot on queda això, eh? Va, que de seguida parlarem d'humitats i parlarem de cinema aquí a migdia, a COPE Catalunya i Andorra.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares. Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de laboratorios Mundo Natural. Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.com. És.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Hace unas semanas ya conversábamos sobre que cuando comienza el otoño, estos días, vaya, y con todo lo que hemos tenido, estos vientos y estas lluvias, los problemas de humedades es que vuelven a dar la cara. Porque estar es tanto el año, pero es ahora cuando dan la cara. Vamos a profundizar un poquito más sobre el tema con Ignacio Lago, que es director de MurProtect en Cataluña. Ignacio, buenos días, bienvenido.
Muy buenos días, Cruz, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Pues mira, estamos hablando precisamente de esto, de recordando las humedades estructurales y las veces que hemos hablado del tema, que son precisamente las que trata MurProtect. ¿Por qué aparecen estas humedades, Ignacio?
Bueno, mira, las humedades estructurales son unas humedades que principalmente se desencadenan por una mala ejecución a la hora de la edificación. Bien porque no se haya hecho una impermeabilización correcta a los muros en el momento de la construcción. En algunos casos puede que se haya ido deteriorando con el tiempo, pero principalmente es por esto, por una incorrecta impermeabilización en el momento de la edificación. De ahí que estas humedades son crónicas y duran toda la vida si no se tratan correctamente. Por ejemplo, las humedades por capilaridad aparecen en plantas bajas porque el terreno tiene que absorber mucha humedad y los muros de los edificios filtran el agua como si fuera un terrón de azúcar. Estos materiales, en contacto con el agua subterránea y con la tierra húmeda, pues dejan subir el agua, provocando humedades que pueden llegar incluso hasta 1.5 metros, imagínate.
Caray.
Después tenemos las otras humedades que son, por ejemplo, por filtraciones laterales, que suelen aparecer, por ejemplo, en garajes, parkings, trasteros, en fin. ¿Y esto cómo se produce? Cuando el agua que está presente en el otro lado del muro penetra dentro del edificio a través de la pared de forma lateral. Por ello, todas las estancias en contacto directo con la tierra sobre la que está construido el edificio son sensibles de tener este tipo de patologías. Y por último, después tendríamos, digamos, la condensación, también debida a varios motivos, pero principalmente debida a una edificación deficiente que se da o que también se puede dar por un fuerte contraste de frío interior y la temperatura exterior, que hace que el aire que no puede retener tanta humedad, lo que provoca es el exceso de vapor de agua y se condense de forma como en pequeñas gotas.
Oye, Ignacio, ¿y qué deberíamos hacer si padecemos este tipo de humedades?
Bueno, siempre que nos reunimos decimos lo mismo. Lo primero y es fundamental ponerse siempre en manos de profesionales. Igual que no te dejarías operar por el de la tienda de abajo, no deberíamos dejar que cualquiera toque nuestros muros. En MurProtect contamos con técnicos especializados que realizan un diagnóstico exhaustivo para dar un tratamiento personalizado y, lo más importante, definitivo. Todo el que ahora mismo se encuentre inmerso en la pesadilla de contar con humedades en su hogar o en su negocio, nos puede contactar a través del teléfono gratuito 900-102-103 o a través del formulario de nuestra web humedadesmurprotect.es. Recordar que el diagnóstico es totalmente gratuito y sin ningún compromiso.
Pues repito el teléfono, 900-102-103, 900-102-103 o la web humedadesmurprotect.es. Ignacio Lago, director de Murprotect en Cataluña. Oye, muchísimas gracias.
No, gracias a ti, un placer.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
El moment de parlar de cinema, de les novetats, de les recomanacions que tenim de cara a avui, a aquest cap de setmana i a tota la setmana. Tyson Cao, l'únic home capaç de veure pel·lícules una i altra vegada en bucle i cada cop treure una conclusió diferent. Què tal, Tyson?
Hola, bona tarda, Josep Miquel Creus, com estem?
Molt bé, encantat que t'he tenit aquí amb nosaltres. I per on comencem?
Doncs mira, doncs començarem amb l'estrena forta d'avui, una pel·lícula del gènere fantàstic, doncs que està rebent crítiques molt positives, fins i tot diuen que podria ser una possibilitat que es colés als Oscars.
Ah.
Encara que és una mica, ja saps que les pel·lícules de terror, el que són de terror, doncs,
no acaben de...
en els Oscars no acaben d'agradar.
No acaben d'agradar,
però,
no.
Però mai se sap. A vegades hi ha excepcions, no? Estem parlant de la pel·lícula de Substance, La Substància.
El público siempre pide algo nuevo. Es inevitable. A los 50, pues... se acaba.
No té una crítica dolenta, no? Estan mirant i tal, i sembla que
no,
a Sitges,
no,
és... almenys ha caigut molt bé tota aquesta pel·lícula.
A Sitges i, doncs, també al Festival de Cannes.
Wow.
No està rebent unes crítiques tan bones com Joker, no? Fòlix a Deus.
Sembla que ha estat un autèntic desastre, no, la pel·lícula?
Un terratrèmol,
així. Un terratrèmol, sobretot pels fans de la saga de Joker, l'han posat a caure d'un burro.
Doncs aquesta està rebent crítiques una mica millors.
Una mica millors.
Home, està dirigida per una dona. Avui porto dues pel·lícules dirigides per dones. Està dirigida per la Coralie Farget, que té, doncs, com a experiència dirigir, bueno, té una pel·lícula que es diu Vengeance, però també havia dirigit un episodi de la sèrie que estava molt bé tot en general, The Sandman.
Sí, senyor.
Doncs va dirigir un dels capítols i ara, doncs, ens porta una història força clàssica en el concepte, perquè és una mica el mite de Faust. La protagonista és la Demi Moore, que doncs està, doncs, a la seva maduresa i que justament fa un paper que li ve al pèl. Fa el paper d'una presentadora d'un programa d'aeròbic que, al complir els 50 anys, rep com a regal de compleanys per part del seu cap, doncs, un acomiad.
Molt bé.
Diu, clar, arribes als 50, doncs això ja s'ha acabat. Plega.
I llavors ella entra al complex i vol, clar, retornar aquesta bellesa i...
Sí, és el mite de Faust, no? El de l'eterna joventut, el d'estar sempre, doncs, formosa i disposada. El que passa és que, doncs, es troba amb una substància que, doncs, la reviurà com a dona jove, però amb un desdoblament de personalitat. També és una mica Dr. Jekyll i Mr. Hyde, no?
És a dir, en aquest cas, el que se salta de tot això, que no fa un pacte amb forces obscures i tot això?
No,
en aquest cas no. És una substància.
És una substància, però que, clar, doncs, aquestes coses, ja saps que sempre, doncs, tenen els efectes secundaris.
Un reforç d'efectes
secundaris. Uns efectes secundaris, sí. Doncs, força forts.
Ja.
En aquest cas. No confondre...
És recomanable aquesta pel·li?
Sí, molt, molt recomanable. Doncs, a part de la Demi Moore, també tenim el Dennis Quaid, que també hi ha, doncs, ja té una edat, però, doncs, és una història, doncs, clàssica, però força impactant en aquest cas, eh? Doncs,
molt bé.
No té por a donar por.
No té por a donar por, com ha
de ser. No té por a donar por. No confondre amb un documental que es diu exactament igual, La Substància, que el podem trobar a Filmin, és de l'any 2016, dirigit pel Luis Galter, i que ens explica una història completament diferent. Ens explica la història de la clonació de, del poble de, o de la, dels paisatges de Cadaqués a Xina.
Ah, mira.
Saps que a vegades agafen i fan com rèpliques?
Sí, sí, doncs, sí. Un poble espanyol, una doncs, mena de poble espanyol. Sí,
agafar un poble espanyol doncs, amb la zona de Cadaqués i traslladar-ho a Xina. I doncs, després doncs, una d'aquestes persones que viu allà doncs, ve aquí a conèixer doncs, com és l'original. I es diuen igual. Doncs, podeu veure l'un i l'altre.
Les dues coses. Bé, com seguim?
Ara ens anem amb una pel·lícula dirigida per una altra dona, per la Arantxa Echevarria, que hem portat un parell de cops per aquí, amb la pel·lícula Xines, i l'altra era Políticament Incorrectes, doncs, sobre una campanya política, i doncs, va saltant de gèneres. És una mica Kubrick, no? Passar de lo que és un melodrama doncs, a una comèdia, i ara ens passa al thriller, amb la història d'una infiltrada a ETA.
Tu seràs infiltrada. Lo cual significa que si metes la pata puedes acabar con tus huesos en la cárcel o peor. Y el riesgo de acabar con un tiro en la nuca siempre va a estar.
Es un tema del que mai s'ha parlat.
Home,
recordo Lobo, ¿no? Lobo era la gran pel·lícula de la història real d'un infiltrat dins de la banda terrorista. No s'ha hablado nunca de esto.
No, es un tema...
Como la Guerra Civil. M'estranya que no entre tampoc un tema de la Guerra Civil. Tampoc s'ha parlat mai, no s'han fet pel·lícules.
Sí, el que passa és que, doncs, que sempre li podem donar una tombada. No?
Sempre. Una volta carga el mes, sempre.
En aquest cas, doncs, històries femenines, no? Abans hem tingut una directora femenina dirigint a una dona i ara, doncs, trobem el mateix amb la versió espanyola. És una com diu el títol, una infiltrada. No un infiltrat, sinó una infiltrada. És la història real de la Aranzazu Berrade Marín, que era el nom en clau de la noia infiltrada, doncs, a ETA, que era una noia molt, molt jove, tenia només 20 anys i que va estar dins de la banda terrorista 8 anys, amb totes les seves conseqüències de, doncs, de trencar els llaços familiars perquè no els poguessin doncs, fer un rastreig, no? I no entrar doncs, en aquests problemes. Això dels infiltrats és un subgènere dins del thriller i també doncs, del policíac, doncs que sempre funciona, no? Perquè sempre hi ha tal d'atenció.
Aquestes pel·lícules tiren.
En qualsevol moment pot ser descobert i es pot muntar doncs, el drama padre, no? I llavors doncs, sempre funciona, en aquest cas, doncs, amb la protagonista, la Carolina Juste, que està molt, molt i molt bé, i el Lluís Tussà, que fa d'enllaç, i que doncs, està una mica... El trobo jo una mica doncs, com sempre, no? En aquest cas està...
encasillado en la manera...
Una mica encasillado, en el caràcter, una mica fos...
Però jo, vull buscar sospitosos, si està allà Lluís Tossar, jo ja veig i ja assenyalo Lluís Tossar com el sospitós.
Ho clava sempre, però ens agradaria veure'l amb una mica de coses diferents.
Molt bé, són aquestes tres i unes quantes més recomanacions que tenim per aquest cap de setmana i més. Tyson Cao, cuida't molt.
Molt bé, moltes gràcies.
Nos vemos en los cines. I així serà, nos veremos en los cines. Justament, ja sabeu que totes les xerrades que hem fet aquí al programa les podeu tornar a escoltar a la web de la casa cope.es/Catalunya, cope.es/Catalunya. Ara arribem a les dues i continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodía Cope amb Jorge Bustos i Pilar Cisneros, que acabin de passar una bona tarda i un millor cap de setmana.